Bon dia, Pep. Doncs sí, avui parlem de cinema i parlem d'animació i en tot això hi ha doncs, un referent, no? Que ens ho explicarà ara mateix en Antoni Cordero. De qui parlem?
En Hayao Miyazaki, el millor director de cinema, un dels millors, anem a dir. No podem deixar menysprear els altres entre la transició del segle passat i el segle XXI actual. I perquè commemorem 25 anys de la pel·lícula El viaje de Chihiro.
Una pel·lícula que sense falta heu de veure. En família, adults, val per tots, eh?
Tota la seva filmografia va fer un total... Va dirigir un total d'11 pel·lícules, 12 cortos i alguns mangas. De fet, ell de petit, ell somiava ser mangaka. Mangaka és com li diuen els dibuixants de manga al Japó. Un boig de petit que era molt introvertit, així que ja no tenia moltes amistats. No va tenir una infantesa feliç, ell mateix ho deia. Però que llavors, a poc també es va obrir l'animació quan va veure una pel·lícula. Quan estava estudiant a l'institut, era adolescent, això era en octubre del 58... Considera curs que va sortir cremat des de l'examen, li feia molt de males cap setmana en el cinema i va veure la pel·lícula La Panda i la Serpiente Màgica, que era la primera pel·lícula d'animació japonesa filmada en color i li va encantar. Era sobre una serp que s'enamora d'una lota i es transforma en una lota, diguem, per poder conquistar el seu cor. I aquella pel·lícula li va marcar un abans i un després. És quan ja va voler triar ser animador, a part de més que dibuixant de manga. Ell va tenir una infantesa molt difícil, va néixer el 5 de gener de l'any 41, plena guerra mundial, quan Japó atacava Pearl Harbor. I ell i la seva família, bueno, son pare duia una fàbrica que fabricava peces per el caza Zero. Wow. Un avió que hem de dir que en Miyazaki admirava molt. Clar, independentment de que fos una arma de destrucció, era una arma de guerra, però era un avió en si, les seves formes eren realment polides, era un avió realment polit en quant a el seu disseny, molt maniobrable, i era un dels millors caces d'aquella època. Clar, lògicament era una arma i és això el negatiu d'això, però ell sempre admirava la aviació, quizà per mort de la feina de son pare. Aquesta fàbrica que feia aquelles peces per aquest avió, doncs ells van guanyar bastants de sous i feren sous. Varen voler llavors d'allí mudar-se de Tòquio, la ciutat de Suramilla, una ciutat perifèrica, per no patir els bombardejos que ja patia Tòquio en aquella època. Encara i tot, li va caure una bona allí on estaven. Li va caure un bombardeig de bombes incendiàries que va destruir tota aquella zona. Clar, tot això li va deixar molt marcat ahir també, en la seva psicologia. Si et fixes la seva filmografia, les seves pel·lícules, sempre veus avions dirigibles volant d'una banda cap a l'altra, guerres,
sí.
Que ja et mostrava que era el pitjor, però que no eren inevitables, donada la condició de ser humà. Ser humà és que la violència va lligada a ell, doncs les guerres, aunque és una cosa molt rebutjable, les seves pel·lícules et mostrava que era algo inevitable per la manera de ser de la humanitat, no?
De fet, aquesta profunditat, diguem, humana, i és molt en la seva filmografia. I parlaves abans del viatge de Chihiro i és una pel·lícula on es veu molt bé com ningú és dolent o bo, no? Cadascú està mogut per les seves pròpies pulsions, sense acabar de jutjar els personatges. Fins i tot tenint en compte, no, que és una pel·lícula, diguem, d'animació, i aquestes pel·lícules tendeixen una mica, no, cap a doncs, els arquetips més tòpics, no? El dolent que lluita contra el bo.
Exactament, és molt més difús. Precisament El viaje de Chihiro, una pel·lícula l'any 2001, va ser la pel·lícula que va coronar realment a Miyazaki com el rei de l'anime. I és que va donar a conèixer, sobretot el món occidental, el que és l'essència de la cultura i els mites nipons. Que el primer podien desconcertar una mica, baix la nostra òptica, tan diferent de la nostra cultura a la seva. Però que ell aquí mostrava, això ens hem de mirar una mica cap als animismes, aquestes creences que té sobretot el Japó rural, sobretot té un ànima. Clar. Té un ànima als boscos, les pedres i la gent. I llavors la gent, lògicament, forma part de tot aquest entorn. De fet, el bosc, la natura, és el que crea l'home. Però l'home, quan ell s'envolta d'una closca que crea mateix la seva societat, la seva cultura, s'aïlla contra aquest entorn, com que es revela. I al mateix temps l'agraeix, perquè el que fa és que aquesta natura que l'ha creat, l'home l'explota només amb el seu fi egoista d'explotar els seus recursos. Entonces, per exemple, en aquesta pel·lícula, com s'ha de Viaje de Chihiro, fixa que el món adult sempre surt una mica mal parat.
Totalment.
Per què? Perquè els nens encara no han estat... Sobretot quan més petits són, aunque aquí la protagonista ja és una boixa adolescent, encara no estan contaminats per l'educació paterna, que els transformarà en unes persones completament d'esquenes en el món de la natura i el món de les tradicions, en aquest cas, tradicions japoneses. Sempre potser té aquesta mirada una mica amarga, no?, el que és la vida adulta. De fet, aquí, en aquesta pel·lícula, tu l'has vista, no?,
sí.
Que els pares se muden, s'enduen la boixa té queixes que seua, té queixes seus amistats, els pares, en realitat, no són tan ben bona gent, són gent així bastant immadura i egoista. De fet, es donen uns porcs a la pel·lícula, es corteixen uns porcs...
Per avarícia, no?, perquè entren en un lloc sense permís i comencen a menjar tot el que troben sense demanar permís i així cauen presos d'un encantament que els converteix en porcs.
Sí, perquè ells no ofrenen els déus.
Mm.
I clar, els déus se senten ofesos i es converteixen en porcs. Entonces, Chihiro, que de repent entra dins el món d'aquests déus, de fet, ell entén a treballar a una casa de banys d'una bruixa, té que sobreviure, no només ella i poder salvar seus pares, o sigui, té un gran repte. Això te diu molt sobre la vida, no? Que moltes vegades, si ets una persona d'un cor noble, però també un cor valent i decidit, és la millor essència que pots tenir per enfrontar-te a tot el que te vagi venguent a la vida. Un món canviant, la pel·lícula fixa que no paren de canviar i passar coses, no? Apareix de repente una figura de fang que comença a vomitar coses, hi ha un monstre sense cara que comença a devorar-ho tot, que això crec que és una mica una representació del consumisme més salvatge.
Sí.
Saps?
De fet, comença sent com una figura afable, no?, aquest monstre, arriba als banys amb molts de diners, no?
Sí.
O té or i no sé què, i la gent comença, doncs, els treballadors d'aquesta fàbrica, on ella, d'aquestos banys on ella treballa, comencen, doncs, a oferir-li coses contínuament, no? I després, arran de tota aquesta opulència, es va fent més gros i més monstruós, no?
El que és capitalisme, que és aquest afán de que mai pensi que tenim a prou.
Exacte.
Que vull aquesta cosa, però demà me'n voldré una altra i que mai param. I clar, i tot ho traiem del mateix lloc, no? Que és la terra.
Sí, aquesta retroalimentació, no? Entre el que consumeix i el que ven.
Exactament, també. Exactament.
Al final en la Chihiro l'ha de treure d'allà. I crec que li diu i tot de la pel·lícula, li diu alguna cosa com no pots estar aquí, no?
Perquè... No, bueno, ella cor molt de parir, si et fixes, ella inclús està a punt de perdre la seva identitat i fins i tot la seva ànima. És una lluita realment per la seva supervivència dins d'aquell món canviant i la mateixa tenir que salvar en els seus pares.
Totalment.
Hi ha antecedents d'això. Tu saps, Miyazaki, quan va acabar els estudis, va estudiar Ciències Polítiques i Econòmiques a la Universitat de Kaohsiung en 1963, va començar a treballar primer com a animador, primer va començar a dibuixar còmics, no? En els estudis Toei Duga, i ell va conèixer Isao Takahata, que es van fer molt amics. Inclús ell que era una mica més gran que ell, era una mica com el seu mentor, saps? El seu guia. I ell dirigia una mica aquestes primeres pel·lícules d'animació d'aquell estudi. I en Miyazaki va començar, bueno, primer com han dit, feia alguns mangas, però va començar també a dibuixar alguns fons d'aquestes pel·lícules, llavors també hi ha algunes escenes. Van adaptar, primer, eren cortos sobre novel·les europees, com El gato con botas, d'en Perrault, llavors també La isla del tesoro, Alibaba y los 40 ladrones. Es van conèixer en el sindicat d'estudi, en Takahata era un animador que tenia unes idees progressistes, marxistes, que tenia una visió molt negativa de l'exèrcit japonès, perquè sempre ell, el culpant, i Miyazaki també, de la destrucció de Japó, que Japó quasi va entrar en un apocalipsis per culpa de l'exèrcit, d'aquesta visió que tenia l'exèrcit completament tirànica i també egoista, que va arrestar tot un poble, no? En aquesta tan terrible guerra. Entonces, ells, bueno, van deixar llavors estudi, van començar a treballar a Nippon Animation, això ja va ser en l'any 1973, i allí, en Takahata com director, però també amb Masao Kuroda i en Atsuji Hayakawa, varen començar a dirigir i animar una pel·lícula, coproducció en la cadena alemana, Svite Deutsche Fexen, ZDF, no sé, deu sota, sona ZDF.
No.
És famosa sèrie Heidi.
Ah, ostres, Heidi.
Heidi, bueno,
la vida.
Va ser un abans o un després, va ser quan es va donar a conèixer el món l'anime.
Ara ho entenc, o sigui, ell va participar en Heidi.
Dibuixava, di...
és
bueno...
És una mica manga, na Heidi.
Ah, ho és? Va ser...
Sent totalment alemanya, no?
Clar,
o
no, una, era una producció japonesa, però en coproducció amb la cadena alemana.
Però ella viu a Alemanya, no?
Eh?
O viu al Japó?
A Suïssa.
Ah, Suïssa.
És a Suïssa. Mm. Però són dibuixos, és un manga.
Sí.
Però és un manga, és que abans els mangas només eren de consum intern al Japó. Heidi ho va externalitzar, mm-hmm. ho va fer conegut
sí,
a la resta del món.
Sí, ho coneix fins i tot, o sigui, ho conec jo i ho coneix la meva mare.
Sí,
boia,
m'encantava.
Sí.
I després Marco.
Marco.
La mateixa que jo va treballar amb Marco, que també va treballar amb alguns decorats. Tu saps els crèdits quan comença cada capítol de Heidi? Això ho va fer en Miyazaki, amb un altre dibuixant, en Yasuji Mori. Van dibuixar uns crèdits també d'en Heidi i altres dibuixos. Una sèrie que ens va deixar una impronta.
Sí.
Tots els tots
una
que...
mica... Bueno, la meva opinió personal és que és una pel·lícula una mica trista, eh?
Bueno, era una... No.
Una sèrie una mica...
Bueno, sí, era trista perquè llavors se l'emporta bé...
I l'altra amb
sa l'emporta...
cadira de rodes. La...
Sí, na Clara.
La tia que era així...
Però era molt tendra, era una
bueno,
sèrie molt,
mig,
molt polida.
També... L'abuelo estava allà una mica pobret, saps? I la Heidi allà solet, allò em feia làstima, però bueno.
Clar,
I Marco més del mateix.
Sí, també era trista.
La
això tenia que anar a buscar la mare per ahir per Sud-amèrica, era terrible. Jo sí. Va participar en altres sèries, en Miyazaki com Rupan Sensei, dos temporades, que era sobre en Lupin, que era descendent d'en Arsenico Lupin, de Maurice Leblanc,
uh-huh.
Una sèrie que aquí per la televisió em recordava que la daven en Telecinco, aquesta sèrie.
Ah, sí?
Saps? Llavors se'n va anar a Los Angeles, 1981. Va voler anar amb en Takahata treballant a Disney, fent projectes junts, però allò va anar fatal.
Mm.
Perquè Miyazaki tenia unes idees pròpies, molt personals, i ningú li feia cas, ningú l'apoyava, se'n va anar. Va voler fer un projecte tot sol allí, però que allí als Estats Units, puf, no l'entenien. Entonces va estar a punt de tirar la tovallola, va tornar tot cremat cap a Tòquio. Ahir va conèixer en Toshio Suzuki, que era un productor, que li va dir, mira, torna en el manga, torna a dibuixar TVOs.
Ah, entonces,
mira. 1982 va dibuixar un manga que era Nausicaa en el Valle del Viento, que era un còmic que ja començava a apuntar maneres del que seria ja la futura filmografia de Miyazaki.
I de fet té una pel·lícula ara.
Va fer una pel·lícula en 1984, que va tenir una taquilla aproximadament de 900.000 espectadors. A Tòquio ja començava ja a tenir gent. Que toca els temes de l'ecologisme, de les amistats entre generacions, les desigualtats socials... Aquest ecologisme no és un ecologisme naïf, així, simplor, sinó també complexa. Tu que has dit, Jamila, que aquesta ambigüetat en les persones,
sí.
Bones fins a cert punt, també a vegades coses també són dolentes, no?
És un exemple també d'això, la princesa Mononoke, no? Hi ha aquesta tensió entre la civilització, el bosc... No acabes de poder posicionar-te, no?
Exacte.
En fi.
La princesa Mononoke, 1997, ella ja fa que a casa li dona alguna cosa, perquè era una pel·lícula que es va implicar tant, per dir-te que treballaven cada dia, dibuixaven en les làmines de cel·luloide, però dibuixaven a mà tot.
Mm.
Ell, mira, de 140.000 dibuixos que té la princesa Mononoke, 80.000 es va fer.
Déu-n'hi-do.
I, bueno, duia tot l'equip sucat.
Mm.
Treballaven de dilluns a dilluns, no lliuraven, hasta més enllà de la mitjanit. Un projecte que tenien escat des de feia més de 20 anys, més de 3 anys treballant amb aquesta producció, més tota la promoció que va venir, bueno, ell que tenia 57 anys quan va fer aquella pel·lícula, va estar a punt de deixar-ho i de fet se'n va anar de l'estudio Ghibli i se va muntar un estudi propi allí per el seu poble durant una mica per orejar-se perquè ja no podia més.
Molt
que aquesta pel·lícula que saps, tu l'has vist? La princesa Mononoke?
Sí.
La princesa Mononoke és una pel·lícula que realment s'ambienta en el Japó rural del segle XIV, que hi ha un príncep lluita perquè no hi ha un enfrontament destructiu entre les forces de la naturalesa, sempre poblades d'espírits, però tu saps que el bosc és una estructura viva, que té espírits, té déus, i la humanitat, que mira d'explotar els seus recursos. la defensora que signatura és la princesa Mononoke,
sí.
Que aquí fixa que dona una permanència en el paper femení en aquesta pel·lícula.
I un altre aspecte molt destacat, que s'ha destacat últimament sobre ell, sobre Miyazaki, és que és, el manga tendeix, perdó, a l'anime manga, tendeix a sexualitzar molt la dona, una cosa que no apareix en les seves pel·lícules.
No, ell té un enfoc molt personal. És un reflexe de les seves vivències, els seus traumes infantils, que ell ho traslada, i també les seves creences, la seva escala de valors, ho traslada a les seves pel·lícules. Efectivament, les dones pues, són persones realment fortes, que tenen coratge, que tenen un cor noble, i que moltes vegades són elles les que s'enfronten a situacions límit, de vegades apocalíptica, com pot ser Nausicaa en el Valle del Viento, o aquí també que hi ha un enfrontament també entre les forces de la natura i la humanitat, i que llavors el final, si fixa, no té un final feliç, és un final més bé amarg, com que t'acaba dient que la gent, mentre sigui sent com és, això no canviarà mai, saps? Vull dir, en certa manera també t'ha deixat aquest missatge. Aquesta pel·lícula va tenir, va veure més de 13 milions d'espectadors, li van donar el premi de l'Acadèmia Japonesa de Cinema, li va donar el premi a millor pel·lícula d'aquell any, i Disney la va distribuir, va fer famosa en Miyazaki aquesta pel·lícula. I llavors és quan va venir després El viatge de Chihiro, que el van comprar ja com el gran realitzador d'anime de tots els temps, jo podria dir. Llavors tu saps que l'estudio Ghibli, que el van fundar en juny de 1985, que van fundar amb en Takahata i en Suzuki, o sigui, en su seu mentor d'abans i el seu productor, Ghibli era som d'un avió. Un avió japonès dels anys 30, però saps que Miyazaki era un forofo dels avions.
Ah, mira!
Saps? I van començar primer fent sèries per televisor, perquè era el principal mercat nipó en aquella època, saps? De fet, no sé si són les sèries Sherlock Holmes, que era d'uns cans així antropomorfs, que eren coproducció amb una cadena italiana.
Sí,
saps?
Clar.
26 capítols, sí. Que això va ser la primera producció Ghibli en quant a sèrie. Després, la primera pel·lícula que va fer Ghibli va ser Castillo en el Cielo, que això va tenir una mica de polèmica, aquesta pel·lícula. Una pel·lícula realment preciosa en quant a escenografia, d'imaginació, d'aventura. Dos nins busquen una ciutat voladora que té un gran alcanforero. El alcanforero és un arbre molt apreciat al Japó, saps? Que busquen un tresor que està custodiat per un soldat robot. Allà es diu La Puta. I clar, a Espanya, aquest nom era... no, la veritat
ja
que...
no es va entendre.
No, li van canviar per La Pundo.
Ah, molt
que Miyazaki no ho va entendre, perquè clar, ell per ell no li suposava...
Clar, no ho va entendre.
Cap connotació
passa
ofensiva.
Passa també amb els cotxes, això.
Sí, exacte. Llavors, als Estats Units també no és nom de sa illa, això no els va molestar, vull dir, la puta tot junt, no és nom així ferrat. Un dels personatges que es diu Chita, com es pronunciava, sonava com fems en, estats, en anglès. Llavors ells varen canviar el nom i li varen ficar una E més per dir xiita, allargar-ho més, i no tenia aquesta connotació.
A veure, ben fet, no? Perquè també és veritat que és una mica el paper de la traducció, també, no? O què?
Sí, bé, bueno, també he de pensar que la gent també igual se'n riuria si sentien aquest nom repetidament a la pel·lícula, no?
Per això t'ho dic.
Però bueno, a part d'aquest detall, no? Sí. Però és una gran pel·lícula, també unes primeres pel·lícules de Miyazaki que tocava també els fons d'una fantasia desbordada també de sempre la importància de la natura i de que les tradicions japoneses no tenen que ser oblidades, que cada vegada el món modern sempre li gira més l'esquena. I era aquest el camí que va començar a fer l'estudi Ghibli i llavors totes les pel·lícules posteriors.
Molt bé, molt bé. Recentment, no?, també s'ha estrenat El Chico i la Garza.
El Chico i la Garza, saps que a Miyazaki, després de fer El viento se levanta, en 2013, saps que va ser una pel·lícula molt criticada... perquè no s'entenia com podia ser una oda al zero en el caza aquest japonès.
Sí.
Perquè ell parla de sa vida des dissenyador, des zero, però és que és una pel·lícula que en realitat és antibèl·lica, és una òptica de Miyazaki, no és realment una oda. Ell el que sí, ell el que ell parla en aquesta pel·lícula és el paper central del vent. El vent, que no el veus però el sents. I és que el vent és una transmissió d'emocions. Bueno, hi ha una escena a la pel·lícula que és increïble. La pel·lícula és biogràfica, te narra la vida del dissenyador des zero, des que és petit, fins als 10 anys de glòria, de quan era enginyer i feia pues, les seues principals...
Quina és aquesta?
El viento se levanta, 2013.
Aquesta
no per mi que està a Netflix, saps? En Horikoshi, que eres dissenyador, pues, hi ha una escena que jo m'ha impactat quan la vaig veure, però quan ell estava fent les seves proves de seu avió, el tenia quasi acabat, la seva dona, en Satomi, que estava malalta, deixa sa casa i que està ahí tota sola, però de repent la càmera gira cap a l'esquerra, hi ha un silenci, i llavors de repent les fulles com que aixequen, mogudes pel vent. Te fa entendre que ja ha mort, no?
Ah,
saps? Però sí, no ho veus.
Sense dir-ho.
Sí, vull dir, realment la pel·lícula té uns planos que realment que t'impactin. O quan veus, per exemple, quan el capell, quan ells comencen a sortir, quan eren novis, veus el capell d'ella volant pel vent, ja t'anticipa que ells es trobaran allí, no? Ells començaran a conèixer. Això es ven, efectivament, és protagonista de la pel·lícula, més que els avions, sí. I El Chico i la Garza, que és des del 2023, és una pel·lícula que és la que millor reflexa els records i els traumes de Miyazaki quan era nin. De fet, el nin que surt de la pel·lícula, en certa manera, era ell. Ell va patir els bombardejos de petit, la pel·lícula és el tercer any de la guerra entre Japó i Xina, que es veu allí, bueno, un foc que ho destrueix tot, que és protagonista mai, tot és boix, cor cap a l'hospital on treballa sa mare, que treballa d'infermera, i que veu allí és l'hospital completament desbordat de flames. Llavors, més endavant, ell, en su seu pare, en Satsuki, se van a viure a casa de sa tia, la Natsuko, que llavors s'acaben relacionant ells dos, no? El pare d'ell i sa tia acaben tenint una relació. I el que es veu en una escena d'una manera molt indirecta, perquè està amagat, baix una escala, i només veu els peus d'ell. Però veu els peus com s'atraquen i se van juntant. Et dona a entendre que o s'estan abraçant o s'estan fent un petó.
Sí, sí.
Vull dir, aquestes escenes indirectes que diuen molt... Però és una pel·lícula que té molta de fantasia, saps? Es veu, li ve una garza que el visita, una garza que de repent la veus tant amb una pose, una figura elegant, com que després li fa una cara així i és horrible, burlona, saps? Que transmet, això sempre transmet el que són les emocions més i més intenses de Miyazaki i més interiors. En aquest cas, els desitjos que tots tenim, però llavors també les pors a l'hora de voler-los posar en pràctica, no?
Doncs mira, Hayao Miyazaki, un gran, gran autor d'aquestes pel·lícules d'animació japonesa i amb molt de simbolisme, com ha explicat en Toni Cordero, molt de simbolisme i personatges doncs molt elaborats, no? I també amb aquest protagonisme doncs, de la natura.
Una pel·lícula que és tan dirigida per adults com per adults,
sí. Aunque
encara i tot necessitàvem sempre fer... Allò em passa un esforç per poder entrar dins aquesta essència, no? Però
sí.
Són pel·lícules molt complexes.
Doncs sí, recomanada, sobretot El viatge de Chihiro. No sé si tu vols fer la teva pròpia recomanació.
Mi vecino Totoro, també.
Mi vecino Totoro.
Que, de fet, és aquell cunigord que surt, que és un espírit protector dels boixos que surten pues, és el logotipo, no?, de l'Estudio Ghibli.
Efectivament. Doncs, Toni Cordero, moltíssimes gràcies per aquest espai de cinema una setmana més.
Gràcies.